Agafo la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 253 des dels nostres inicis i 27 d'aquesta setena temporada. Fa pocs dies ens vam llevar amb la notícia de que en les novel·les de James Bond hi havia passatges que podien considerar-se racistes. El diari britànic The Telegraph va publicar que abans de la reedició de les novel·les de James Bond en el mes d'abril per commemorar els 70 anys de Casino Royale, el primer llibre de la sèrie, els titulars dels drets, Ian Fleming Publications, van decidir incorporar una ressenya en cadascun dels llibres que diu així. Aquest llibre va ser escrit en un moment on els termes i actituds que els actors actuals podrien considerar ofensius eren comuns. S'han realitzat diverses actualitzacions en aquesta edició, intentant ser el més fidels possibles al text original i al període en el que es desenvolupa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi som tots? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Aprofitant la notícia publicada a la que fèiem menció a l'inici del programa i que no deixa de sorprendre'ns, i a l'espera de que arribi la nova entrega de l'agent més famós de l'MI6, aprofitarem per recordar les 25 pel·lícules que ha protagonitzat i escoltar algun dels temes inclosos a les seves bandes sonores. Per cert, James Bond, un dels arquetips de masculinitat més famosos del món, va néixer tot just fa 70 anys, en plena Guerra Freda, i s'ha quedat una mica antiquat. És per això que ara 007 es troba en ple procés de revisió i modernització. Per primera vegada, des de que l'any 1953 Ian Fleming creés el cèlebre agent secret, una dona és l'encarregada de continuar amb la saga d'aventures de l'espia amb llicència per matar. Ella es diu Kim Sherwood, és britànica i té 34 anys. Després de la mort de Fleming l'any 1964, la tasca de mantenir viu el seu personatge ha anat recaient en una llarga llista d'autors, entre els que trobem Kingsley Amis, Sebastian Fox o Anthony Horowitz. El torn li arriba ara a Kim Sherwood, la primera dona que té en les seves mans el destí de Bond. Thank you. Si no heu vist cap pel·lícula de James Bond, sempre hi ha un moment per fer-ho. El agente 007 contra el Doctor No és una de les pel·lícules més populars de la franquícia, a més de ser la primera, interpretada per Sean Connery, Joseph Wiseman i Ursula Andress, i dirigida per Terence Young. La cinta es va estrenar l'any 1962. El film és, sens cap mena de dubte, un dels més icònics. Entre els seus temes característics està la sofisticació de la gent, les seves habilitats per defendre's, els vilans, els aliats i, per descomptat, el casino. Aquesta temàtica estarà present en moltes de les seves pel·lícules posteriors. La famosa escena en el casino mostra un entorn luxós on la gent fa ostentació de les seves habilitats al bàcarat durant la mirada atenta de Sylvia Trench. Quan li pregunten el nom, ell repeteix: "Em dic Bond, James Bond." Després de l'èxit de l'agente 007 contra el Doctor No, els productors Albert R. Broccoli i Harry Salzman van decidir rodar la continuació. Corrien els anys més àlgids de la Guerra Freda i el president Kennedy havia citat la novel·la Des de Rússia con amor com a una de les seves favorites perquè descrivia a la perfecció les relacions entre el bloc soviètic i els països occidentals. Tot i que l'adaptació és força fidel, els guionistes van substituir els soviètics per l'agència internacional Spectre, com els dolents de torn. Per primera vegada apareix una seqüència d'acció abans dels títols de crèdit, cosa que a partir d'aquell moment seria un dels elements indispensables de la trama. Daniela Bianchi va interpretar el paper de Tatiana Romanova. L'agent soviètica es va convertir en una de les noies Bond més memorables. Des de Rússia con amor és la primera pel·lícula de tota la saga en la que John Barry va ser el compositor de la banda sonora. El tema principal va ser compost per Lionel Bart, escriptor i compositor del famós musical Oliver, i cantat per Matt Monroe. From Russia with I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return. From Russia with love, I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue
tide. Young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
La tercera aventura de James Bond, Goldfinger, va ser tot un fenomen de masses. L'Aston Martin, cotxe que utilitzava l'agent secret, en aquesta cinta, és el més recordat dels múltiples vehicles conduïts per Bond. Tot i que la seva veu va haver de ser doblada, perquè no parlava anglès, l'alemany Gerd Fruber va realitzar una magnífica interpretació del vilà Goldfinger, mentre que Honor Blackman, que interpretava a Pussy Galore, també ocupa un lloc privilegiat entre les noies Bond. A la producció, Bond investiga el contraband d'or per part del magnat Auric Goldfinger i finalment descobreix els seus plans de contaminar el dipòsit federal d'or dels Estats Units a Fort Knox. Goldfinger iniciava la tradició d'incorporar una cançó en la seqüència d'apertura amb un estil pop i utilitzant artistes populars. Tot i que a Des de Rússia con Amor havia estat introduïda la cançó de Matt Monroe, només sonava esporàdicament. En canvi, a Goldfinger, la cantant Shirley Bassey donaria el seu distingit estil a l'escena inicial de la pel·lícula gràcies a la seva fantàstica veu.
A cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold.
Després de Goldfinger va arribar Operación Trueno. El quart film de la saga és famós per la llarga batalla legal que van iniciar els guionistes Kevin McGlory i Jack Whittingham, que van dur als tribunals a Ian Fleming, el creador del personatge. Els dos guionistes asseguraven que havien escrit el film anys enrere i que havia de ser el primer film de Bond, però que posteriorment Fleming va utilitzar la trama per a una de les seves novel·les. Finalment, els tribunals van donar els drets a McGlory i els productors Broccoli i Salzman van arribar a un acord amb ell en què exerciria com a productor executiu d'aquest film, però que també podia al mateix temps produir la seva pròpia versió de la història. McGlory va jugar bé les seves cartes, ja que aprofitant que tenia els drets, va impulsar anys més tard Nunca digas nunca jamás, que té com a base el mateix guió. Operación Trueno va suposar la tornada a la direcció de Terence Young, que havia dirigit les dues primeres entregues de la saga. El realitzador va donar prioritat a les seqüències d'acció i un acostament al gènere més fantàstic.
Walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes. He strikes like thunder.
El cèlebre novel·lista Roald Dahl, ara també tan de moda pel mateix motiu que ho estan sent les novel·les de Bond, la seva incorrecció, entre cometes, lingüística, per l'època actual, va ser contractat com a guionista de la cinquena entrega de les aventures de l'agent secret. Encara que l'autor de Charlie i la fàbrica de xocolata no va mantenir cap fidelitat a la novel·la de Ian Fleming, sembla ser que només va conservar el vilà Blofeld, un dels més parodiats de tota la saga. Fart de que se l'hagués encasellat en el personatge, Sean Connery, que ja portava 5 pel·lícules interpretant a l'agent de l'MI6, va anunciar, al finalitzar el rodatge, que aquesta seria l'última pel·lícula interpretant el personatge. Poc després va canviar la seva opinió, com veurem més endavant. A la cinta, us podeu imaginar que no hi falten les seqüències d'accions, algunes d'elles inoblidables, com l'escalada al volcà, el combat al terrat del moll, la persecució o l'helicòpter amb un imant que carrega un vehicle. Sumant a això, una molt bona banda sonora de John Barry, on destaca la memorable cançó de Nancy Sinatra.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
Després de la marxa de Sean Connery, els productors van fitxar a George Lazenby, un model publicitari que mai havia treballat com a actor, per rodar la sisena entrega de la saga, El Servicio Secreto de Su Majestad. Tot i que tant la crítica com el públic en general se li va llançar a sobre, succeir a Connery no era una tasca gens fàcil. Així que el model ha quedat com un record d'un correcte James Bond, però sense més. Aquesta és l'única pel·lícula de Bond dirigida per Peter Arhan, que anteriorment havia treballat com a editor i director de la segona unitat. En cine, el director de la segona unitat és aquell que s'encarrega de rodar plànols de situació, escenes exteriors, d'acció amb especialistes o de masses que requereixen molts figurants i on no apareixen els actors principals. La producció es va rodar a Suïssa, Anglaterra i Portugal des d'octubre de 1968 a maig de 1969. I pel que respecta a la banda sonora, alguns consideren que ha estat la millor partitura de la sèrie. John Barry va optar per utilitzar més instruments electrònics i un so més agressiu. Barry també va composar el tema d'amor We Have All the Time in the World, amb lletra de Hal David, lletrista habitual de Burt Bacharach, cantada per Louis Armstrong.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. we have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
.007 al Servicio Secreto de Su Majestat, la sisena entrega de la saga de l'agent amb llicència per matar, havia recaptat a taquilla molt menys que les seves predecessores. Els productors tenien por de que el personatge s'hagués quedat antiquat en una època, principis dels anys 70, on triomfaven a la pantalla els antiherois interpretats per Dustin Hoffman i Al Pacino i pel·lícules més realistes com Easy Rider, de 1969. Com l'S&B no havia encaixat, els productors de Diamantes para la Eternidad van decidir que fos John Gavin l'actor que interpretés a James Bond. Finalment, amb la por de patir un nou fracàs de taquilla, els responsables de la franquícia van decidir pagar el que fos a Sean Connery per tal de que tornés a encarnar el personatge. Tot i que l'actor havia dit que mai més tornaria a ser Bond, $1,250,000 més un percentatge dels beneficis el van fer canviar d'opinió. John Barry va ser novament el compositor escollit per realitzar la banda sonora, que portava un valor afegit considerable a l'atmosfera de les seqüències principals. I tot i que en principi s'havia pensat que el tema principal fos un instrumental, els productors van pensar que amb la tornada de Connery com Bond i Guy Hamilton com a director, seria escaient tenir a Shirley Bassey com cantant del tema principal.
Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night, I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me.
com Connery havia declarat que mai més tornaria a interpretar Bond ni per tots els diners del món, els productors es van posar mans a l'obra per buscar un substitut, encara que això ja ho havia dit anteriorment i, com deia fa uns minuts, $1.250.000, un sou milionari en aquell moment, el van fer empassar-se les seves pròpies paraules. Finalment, els productors es van decantar per Roger Moore, que havia triomfat amb les sèries televisives El Santo i Los Persuasores, per interpretar a Bond a Vive y Deja Morir. El propi actor va demanar que s'accentués al màxim la part humorística del personatge per diferenciar-se al màxim de Connery. El seu Bond és més irònic i cínic. A diferència dels seus antecessors, Lazenby o Timothy Dalton, Moore va ser acceptat d'entrada tant per la crítica com pel públic seguidor de la saga. Les persecucions en llanxa formen part de les seqüències d'acció més memorables. Paul McCartney i Wings interpreten el tema Live and Let Die, sens dubte el més reeixit i reconegut d'una pel·lícula de James Bond. Com ja us he comentat, és tradició de les pel·lícules de la saga que un cantant o grup destacat del moment interpreti una cançó que acompanyi els títols de crèdit. A més de McCartney, aquest film compta amb la presència de George Martin, un dels productors dels Beatles que compon la banda sonora amb un estil funk que feia furor als anys 70. Vive y Deja Morir va ser la primera pel·lícula que no compta amb una banda sonora de John Barry.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Segueix-nos a Instagram, @llanternamàgica.
El hombre de la pistola de oro, producció de 1974, es basa en la novel·la escrita per Ian Fleming, publicada l'any 1965, un any després de la seva mort. està considerada com a una de les pitjors pel·lícules de Bond per culpa de la inconsistència del guió i perquè els personatges són poc creïbles. Almenys compta amb un vilà d'excepció, Christopher Lee, que interpreta el paper de l'elegant i aristocràtic Francisco Scaramanga, que és qui aconsegueix salvar parcialment la cinta. Curiosament, Christopher Lee era cosí llunyà de Fleming, que li havia proposat encarnar el paper del Doctor No a la primera entrega de la saga. Lee jugava habitualment al golf amb Fleming i possiblement fos en una d'aquestes trobades quan li va tornar a proposar i finalment va acceptar. També és curiós que The Man with the Golden Gun fos un dels temes centrals més fluixos de la saga, a més de ser criticat en multitud d'ocasions per la seva lletra. El propi John Barry, que en aquesta ocasió va exercir de compositor, comptant amb el treball de Don Black com a lletrista, va manifestar en diverses ocasions que odiava aquesta cançó. Lulu va ser la cantant escocesa que la va interpretar. James Bond i la bellíssima agent soviètica Anya Amasova investiguen a l'espia que me amó la desaparició de dos submarins atòmics, un anglès i l'altre rus. Les pistes es porten fins al magnat marítim Karl Stromberg, que pretén esborrar tot tipus de vida de la faç de la Terra i crear una nova civilització sota el mar. Tercera incursió de Roger Moore a la sèrie Bond i segurament la millor de totes. Dotada de costosos efectes especials, presenta dos dels personatges més memorables de tota la saga, el dolent Tiburón, que posteriorment repetiria Moonraker 2 anys més tard, i la noia Bond, Naomi, interpretada per Caroline Munro, tot un símbol sexual del Regne Unit a la dècada dels 70. Possiblement ha estat un dels títols més rendibles de la sèrie de cintes, ja que, amb un pressupost de 13 milions de dòlars, en va recaptar 185 a tot el món. En aquesta ocasió, l'oscaritzat Marvin Hamlisch va acceptar l'encàrrec de fer-se càrrec de la banda sonora de la pel·lícula. El músic crearia el tema clàssic Nobody Does It Better, Ningú ho fa millor, la primera cançó Bond, que el seu títol és diferent al de la pel·lícula, i la primera cançó amb una lletra que fa referència a James Bond. Nobody Does It Better va ser interpretada per Carly Simon, coneguda pel tema You're So Vain, i la melodia es convertiria en un èxit pop instantani aconseguint les millors posicions a les llistes fins al moment per un tema bon. L'any 1997, un geni visionari de nom George Lucas va realitzar una pel·lícula que portava per nom La Guerra de les Galàxies. Pocs, entre ells el seu amic Steven Spielberg, s'imaginaven les conseqüències que aquest film tindria a les dècades posteriors. Encara avui en dia, aquesta rotunda obra mestra segueix influenciant formes i maneres de veure, entendre i fer cine. L'any 1979, any de producció d'Alien, una altra obra mestra que també es desenvolupava a l'espai, es va rodar una nova entrega de les aventures de James Bond, Moonraker. En aquell moment, l'encarregat de donar vida al personatge era Roger Moore. Moonraker, a més del títol de la pel·lícula, és el nom de la nau espacial nord-americana que els britànics han perdut. En realitat, algú l'ha robat en ple vol. Per evitar incidents internacionals, el govern anglès enviarà el seu millor agent per investigar la misteriosa desaparició. En aquesta ocasió, el treball de direcció recauria en Lewis Gilbert, que ja havia dirigit altres films de la saga. La veritat és que Moonraker es fa molt llarga, 126 minuts de metratge, una de les més fluixes de la saga i que deixava en evidència a Moore, que interpretaria tres vegades més a 007. Es salva el tema musical interpretat per Charlie Bassey i el sentit homenatge a Encuentros en la tercera fase, ja que les famoses cinc notes de John Williams serveixen per obrir la porta d'un laboratori secret.
Like the moonraker goes in search of his dream of gold, I search for love, for someone to have and hold. I've seen your smile in a
encanta el cinema.
L'any 1981, Bond tornava amb una nova aventura després de l'estrepitós fracàs de Moonraker, i ho feia altre cop amb Roger Moore com l'espia que no necessita presentació. Moore ja tenia 53 anys quan es va rodar Solo para sus ojos. S'estrenava John Glenn a la direcció, l'home que va guiar hàbilment el personatge durant tota la dècada dels 80. Un home molt adaptable, que portava bastants anys com a director de la segona unitat. Un film per passar l'estona, però sense masses pretensions. Una cinta que gairebé no té temps morts. La trama tampoc donava per molts girs de guió, així que tot es posa al servei de l'acció i les localitzacions a Itàlia, Grècia, Bahames i Regne Unit. Com a curiositat, Bond fa una visita a Madrid, una ciutat clarament ancorada en els anys 60, en camperols en plena recollida de l'oliva o muntats en rucs, massos o un Citroën, dos cavalls. En realitat, només ens nomenen i situen al mapa, perquè les escenes de Madrid van ser gravades a Itàlia. L'esbojarrada banda sonora de Bill Conti aporta molta diversió per la seva barreja de ritmes discotequers molt enganxosos, smooth jazz i una sèrie de peces ambientals. Ho deixem aquí. Però continuarem parlant de la música que gira al voltant de la gent més famós de l'MI6 a la segona part d'aquest espai. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
For your eyes only can see me through the night.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.